Avui a la secció de Salut del Faves Contades descobrirem una iniciativa que vol fomentar l'adquisició primerenca del llenguatge entre els més petits a través de la lectura compartida. L'Hospital Universitari Mutu a Terrassa ha posat en marxa el projecte Llegir ens fa créixer, inspirat en un programa americà amb resultats molt prometedors. Per saber-ne més, ens acompanya la doctora Elisenda Soler. Ella és adjunta al Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa i coordinadora d'aquesta iniciativa. Molt bon dia, Elisenda, benvinguda.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Doctora Soler, com neix aquesta iniciativa Llegir ens fa créixer?
Doncs mira, aquesta iniciativa llegeix... la vam iniciar arrel d'un congrés que vam anar de la Societat Espanyola de Neonatologia, en la qual una doctora d'un hospital de Madrid, el 12 d'octubre, la doctora Carmen Pallàs, ens va presentar un projecte que havien començat ells allà el 12 d'octubre i ens va semblar superinteressant. I aquest projecte consistia en fer una petita biblioteca dintre de la unitat neonatal i fomentar la lectura dels pares, no?, cap a aquests nadons que estan a la unitat neonatal. Pensem que a la unitat neonatal hi ha prematurs que a vegades estan molt de temps ingressats, no? Poden estar fins a 2 o 3 mesos inclús. I es fomenta aquesta iniciativa de, a part d'estar allà, no?, que els pares estan molta estona, doncs que facin alguna cosa que pugui afavorir aquest desenvolupament neuronal dels nadons. I sabem que la lectura ho pot fer.
Després ens explicaràs exactament com funciona. Quin és l'objectiu principal d'aquest projecte? Aquest acompanyament, ens deies, aquest aprofitar aquest temps d'alguna manera que reverteixi també en la salut dels infants. També dels pares, suposo, no?
Evidentment. O sigui, quan vam idear-ho dintre de la unitat neonatal, primer ja us dic que els nadons estan a vegades molt de temps dintre, els pares estan molt de temps dintre de la unitat neonatal. A vegades les hores allà es fan una mica llargues. I a part de les activitats que puguin fer ells, que moltes vegades és, doncs estan acompanyant simplement el nadó, fent les cures que poden fer els pares, i però també passen moltes hores simplement estant, sense fer res més. Creiem que l'afavorir la lectura dels pares cap als nadons és una activitat compartida amb els seus fills, que això pot afavorir també el vincle amb aquests nadons, i realment és molt bonic, no? Explicar contes als teus fills, creiem que és una activitat molt bonica, que segurament quan som més grans tendim a fer-ho molt, no?, el conte abans d'anar a dormir, però quan som molt bebès creiem que no ens poden entendre i que no serveix de res, i tot el contrari.
Tot el contrari, eh? El projecte es basa en un programa americà, Reach Out and Read. Ens explicàveu que l'havíeu conegut a través d'una doctora del 12 d'octubre. Quins elements claus d'aquest model heu adaptat a la realitat de Mutu a Terrassa, diguéssim, no? Perquè potser la societat americana és diferent que la nostra, també.
Sí, absolutament. Aquest és un model americà que ja fa molts anys que funciona, des dels anys 80.
Déu-n'hi-do.
És un programa molt centrat en afavorir la lectura, sobretot en famílies amb poc nivell sociocultural, que a vegades tenen dificultat per accedir, doncs, per exemple, a llibres, simplement, no? Els llibres sabem que a vegades són cars. I llavors, realment, és un programa que funciona des de fa molts anys, que es tracta una mica una mena d'intercanvi de llibres amb famílies. Es fan com una mena de clubs de lectura, diguem, no?, amb aquestes famílies. I tot emmarcat dins d'un programa del nen sa, per afavorir no només la cura en el sentit... o sigui, els metges, a part de curar, intentem promocionar la salut, no?, a part de promocionar la salut, doncs, amb hàbits d'alimentació, d'exercici, van començar a fer aquesta promoció de lectura com a part de la salut mental d'aquests nadons i nens, no?, de més endavant. I llavors, ja us dic que aquí en Estats Units, sobretot, està enfocat una mica a famílies de baix nivell sociocultural, però nosaltres no, evidentment això ho hem adaptat a tothom. Creiem que la lectura és beneficiosa per tothom, i afavorir la lectura tant dels pares com dels nens afavoreix tant el desenvolupament dels nens com el dels pares mateixos.
A vegades també cal desenvolupar-la, pels adults.
Cert, cert.
A quins espais de l'hospital heu posat en marxa el projecte? Perquè em sembla que són més d'on.
Inicialment ho vam pensar dintre la unitat neonatal, però realment també ho hem posat a l'hospital de dia. L'hospital de dia de Mutu a Terrassa és un lloc en els quals els nens venen, passen només el dia, per això és l'hospital de dia, no? Venen a fer proves, doncs, per exemple, vacunes, al servei d'al·lèrgia, o venen a fer algunes proves d'endocrí o de digestiu, o a posar-se alguns tractaments de curta durada que venen, se'l posen i marxen a casa. I realment això fa que estan moltes hores allà, i en lloc de utilitzar, doncs, els mòbils o les tablets, que solen ser el recurs que utilitzem perquè estiguin distrets, hem posat una petita biblioteca perquè llegeixin allà. I tant dintre de la unitat neonatal, en el qual llegim evidentment el llegeixen els pares, els nadons, mm-hmm. com a fora, que intentem que sigui tant lectura dels nens com lectura compartida dels pares amb els nens, la veritat és que està tenint molt bona acollida.
Com és que heu escollit aquests dos llocs?
Bueno, hem començat per aquí, però ens agradaria que fos a tot arreu.
És
el principi d'una llarga història. Realment aquí, bueno, creiem que els nens d'hospital de dia són nens que estan sans, no?, que venen a fer petits tractaments i és una forma de distreure'ls. I dintre la unitat neonatal, el que et deia, com que són estades a vegades molt llargues, creiem que els pares poden fer molt pels nadons, no només acompanyant-los, sinó afavorint aquesta lectura compartida que diem.
Quin tipus de llibre i material hi podem trobar en aquestes biblioteques?
Sobretot tenim contes infantils, són contes que són producte de donacions, estaríem encantats de tenir-ne més, si algú ens en vol donar més.
Endavant, crida feta. Fins a quina llavors, edat, diguem-ho?
Qualsevol, i tant. Sí que en aquests programes de lectura compartida, sobretot, quan llegeixen els pares, s'intenta que llegeixin contes que estiguin una mica estructurats. M'explico. Hi ha molts contes infantils que són purament imatges o paraules, no?, aïllades. El que realment té sentit en quant al desenvolupament és llegir frases estructurades. Llavors ens agraden potser els contes una mica més complexes en el sentit de frases més estructurades i més complexes perquè els nens escoltin paraules més difícils, no? Ja sabem que no ho entendran, evidentment, un nadó no entendrà les paraules, però sí que s'ha vist que el fet de sentir aquestes frases ben estructurades, llargues, que hi hagi un relat, que tingui un principi i un fi, això afavoreix aquest desenvolupament neuronal, i això ens agrada molt.
Home, i tant. Com s'implica les famílies en aquesta iniciativa? Quina és la resposta que heu rebut fins ara?
Doncs mira, dintre la unitat neonatal, allà mateix hi tenim una petita biblioteca i ja pràcticament des del segon dia, si els nens estan estables, els diem als pares que agafin qualsevol llibre de la biblioteca i que els llegeixin, evidentment. I a fora, en l'hospital de dia que diem, també hi ha una petita sala d'espera on estan els nens esperant, no?, el que us dic, les proves o les vacunes o el que sigui que van a fer, i allà també els diem que agafin un llibre, qualsevol, no? I dintre de la unitat neonatal inclús els diem als pares que es portin el seu propi llibre, si són lectors habituals, i que l'agafin i que llegeixin. És igual que el nen no ho entengui.
També els hi poden llegir literatura adulta, diguéssim?
Absolutament.
Tot suma,
i si és complexa la frase, perfecte. De fet, ara, per exemple, tenim una prematura que el seu pare em va dir que li estava llegint El Senyor dels Anells. Doncs benvingut sigui.
Doncs déu-n'hi-do, perquè no és literatura senzilla, perquè és d'una altra època, El Senyor dels Anells amb Tolkien, que té certa dificultat.
I tant.
I els professionals sanitaris tenen un paper actiu en la promoció de la lectura en aquests espais, més enllà de convidar, ara ens deies, les famílies a agafar el llibre?
Mira, nosaltres com a pediatres i també la infermeria pediàtrica sí que tenim alguns neguits. Per exemple, estem bastant preocupats amb l'accés de pantalles que hi ha en la infantesa. Creiem que intentar tornar a la lectura i tornar a la lectura en paper, sobretot, pot minimitzar una mica l'impacte negatiu d'aquestes pantalles. Llavors sí que estem molt conscienciats amb aquesta iniciativa i sí que realment, vull dir, directament els diem nosaltres, no només estar allà a la biblioteca, sinó que els diem que agafin el llibre, que llegeixin, i que ja veuran que és bonic llegir amb els nens, no? Ens hem trobat amb nens a aquesta secció d'hospital de dia, diguem, nens que potser tenen 5-6 anys, que no recorden que els seus pares els hagin llegit mai un conte. No tothom llegeix un conte abans d'anar a dormir. I realment els encanta quan els seus pares els llegeixen el conte, i si posen una mica de teatralitat, doncs molt millor.
Després et preguntaré què podem fer per endur-nos aquests bons hàbits a casa, que és important no deixar-los només a aquest hospital de dia, que segur que els podem portar a casa i té molts beneficis. Ens els has esmentat una mica, però quins són els beneficis que heu observat en els nadons i en els infants que participen en el Llegir ens fa créixer?
Nosaltres fa poc que hem implantat aquesta mesura, per tant encara no tenim resultats, però basant-nos en aquests estudis americans, que sí que fa molts anys que funcionen, realment s'ha vist que aquells nens en els quals s'afavoreix la lectura des de ben petits, i sobretot s'intenta aquesta lectura compartida entre els familiars, els pares i ells, augmenta molt el desenvolupament neuronal. Inclús s'han fet estudis a llarg plaç, perquè estem parlant de que fa més de 40 anys que funciona aquest projecte, que realment els nens en els quals s'ha afavorit aquesta lectura arriben a tenir millor rendiment escolar i fins i tot arriben a feines de més complexitat en l'edat adulta. Per tant, no menysprem la lectura, perquè no és només un entreteniment, sinó que ens ajuda en aquest desenvolupament neuronal dels nens.
Llegir ens fa créixer.
I tant.
No? Ja ho diu el nom del projecte.
I tant.
Entenc que també deu funcionar molt bé amb nens que tinguin algun tipus de necessitat especial en l'aprenentatge.
I tant. Qualsevol lectura, al final, llegir ens transporta a altres mons, no? Realment hi ha nens, per exemple, inclús amb nens amb dificultats serioses, no? Poden ser nens amb algun tipus de trastorn de l'espectre autista, no? Posant-nos en un extrem, o nens simplement pues, que tinguin una dislèxia, no? Hi ha molts problemes en, en la lectoescriptura, que el fet de fer aquesta lectura acompanyant els nens i fer aquesta lectura compartida afavoreix i millora aquests problemes.
Quina relació hi ha entre aquesta lectura primerenca i el desenvolupament del llenguatge i també la futura alfabetització? Ara ens deies, poden accedir fins i tot a feines més complexes, que no ens pensem perquè sigui un nadó no entén res, no? Possiblement no ens estan entenent el que estem, no estan entenent a Tolkien, però tot això en un futur, com estem ajudant els nostres infants participant en aquestes lectures?
Clar, els infants tenen una cosa que nosaltres ja no tenim, és que estan en desenvolupament constant. Per tant, tot
allò...
Allò
que diem col·loquialment que són unes esponges,
no? Exacte, tal qual. I com més petits, més. Llavors, tot el que sigui exposar-los a factors estimulants, això millorarà en el futur. Llavors, el fet de sentir, el que us deia abans, allò de les frases algo estructurades, no? Com més accés tinguin al llenguatge, quan més ampli sigui el registre que sentin, quanta més complexitat escoltin, això afavoreix aquesta adquisició d'aquest llenguatge. Per tant, i això ja us dic que és, en aquests estudis americans sí que queda demostrat, que quan més difícil sigui, no, el que senten, major desenvolupament i més primerenc aquest desenvolupament del llenguatge i adquisició del llenguatge i molta més complexitat. Pensem que s'ha arribat a parlar, hi ha un concepte en aquests estudis d'americans que es diu la bretxa lingüística que li diuen, que depenent del nen, depèn del seu entorn, depèn de l'exposició que hagi tingut a llenguatge una mica més complexa, hi ha nens que als 3 anys poden haver arribat a sentir una diferència de paraules de fins a 30 milions de paraules diferents. Això és una barbaritat, no? 30 milions de paraules diferents. No vol dir que les entenguin totes, però han estat exposats a aquestes paraules, han sentit, i això és afavoridor per aquest aprenentatge del llenguatge.
Per tant, també tinguem en compte que als nens els hem de parlar amb tota la varietat de les paraules que tenim al nostre abast, que no cal sempre infantilitzar-los i parlar-los més senzill, no? Si no entenen una paraula, sempre ens la podran preguntar.
I tant, i tant. O sigui, a part de la lectura, quan estem a casa, parlem amb els nostres fills, està molt bé que ells ens expliquin el que han fet a l'escola, està molt bé que nosaltres expliquem el que hem fet a la feina, i podem explicar-ho amb certa complexitat, no? I utilitzant paraules que, el que tu dius, potser alguna no saben què vol dir, però la busquem, no? Si no sabem el que vol dir, i quan són més grandets també, no? Evidentment, quan més grans, més complexa ho entenen, però realment passa molt que què vol dir aquesta paraula, mama? Pues anem a buscar-la, no? I així, d'aquí en endavant, ja ho sabràs. I no hi ha cap problema. No cal parlar amb un nen de 10 anys com si tingués 2. Hem de ser una mica més avançats.
Més responsables, sí, home. I tant. Ara estic pensant sobretot en l'hospital de dia. No sé si també aquests espais de lectura, que possiblement moltes vegades són de benestar compartit amb els familiars que ens acompanyen, o fan que si l'infant està, per exemple, en aquell període d'espera, abans de fer el tractament o abans de fer aquesta vacuna, també estigui més relaxat quan arriba el moment més mèdic.
Sí, segur. O sigui, si un nen està assentat amb la seva mare li està explicant un conte de princeses i està pensant en el castell de la princesa i el príncep, per posar un exemple, segur que no està angoixat perquè ara li toca punxar-se una vacuna. O sigui, que segur que el distreure'ls abans és afavorida per ells.
Ara per ara el projecte està en marxa en 2 unitats, em deies, tant de bo sigui l'inici d'un llarg recorregut. Què et vindria al cap? Per a quines unitats t'imagines tu un projecte com aquest?
Bueno, ens agradaria molt a la planta d'hospitalització de pediatria, que ara mateix no tenim carro amb llibres, però el posarem. I després ens agradaria molt que tots els nadons que neixen sans, aquests que estan a la maternitat, que de fet només estan 2-3 dies a la unitat, donar-los alguns tips, no?, informació als pares i mares per dir-los que des del primer dia, així que arribin a casa, llegeixin contes.
Anem a dir-los. Què poden fer aquelles famílies per fomentar la lectura i el desenvolupament del llenguatge a casa i mantenir aquest hàbit més enllà de l'hospital, en el cas dels nounats, a partir d'ara quan hi hagi aquest carro a maternitat també i a l'hospital pediàtric, un cop anem cap a casa no ens n'oblidem, què fem, Elisenda?
Bueno, jo crec que en la vida que portem, que sempre anem amb un ritme frenètic i no tenim temps de seure, segurament el conte abans d'anar a dormir, aquesta tradició de tota la vida, realment és molt bonic, és un moment de compartir amb els nostres fills i és un moment molt maco per explicar un conte, sempre un conte potser adaptat a la seva edat, però fem-ho, i tenim unes llibreries fantàstiques, amb uns llibres fantàstics i meravellosos de tots els tipus i de totes les varietats. Tenim unes biblioteques fantàstiques en les quals es poden agafar llibres que també tenen tots els registres. I inclús us animaria que llegiu en diferents idiomes, per què no?
És també bonic. Els infants també els hi podem llegir en idiomes que no siguin els que parlem a casa?
Per què no? Sí que és veritat que s'ha vist que la lectura en l'idioma matern o patern és més beneficiosa, perquè probablement hi pots posar una mica de teatralitat, però si coneixem l'anglès, per què no llegir un llibre en anglès?
Doncs tothom convidat a llegir més, tant adults com nens, com amb companyia, que és molt bon hàbit, sobretot quan deies abans d'anar a dormir, quina millor manera d'acabar el dia, no? Que estan acompanyats amb els petits de casa i fent una bona lectura conjunta. Esther Solet, junta al Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i coordinadora de l'iniciativa, moltes gràcies per explicar-nos-la a tothom convidat i engrescat a llegir més a casa i amb els petits de casa.
Moltíssimes gràcies.